migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Mireu, l'Ajuntament d'Alcanar planteja la de construcció i reurbanització, de construcció, reurbanització i renaturalització d'espais i edificis públics i privats per limitar els danys urbanístics de les futures danes. És una zona, Terres de l'Ebre, especialment sensibles davant de temporals de llevant i possibles danes. Els últims temporals, amb una seqüència gairebé anual, mireu, bàsicament el 2018, 2020, 2021, 2023 i el d'aquest novembre, han provocat danys materials amb cotxes arrastrats, arrossegats, plantes baixes inundades, etc, etc. Alcanar té una població de 9.800 veïns aproximadament i un pressupost municipal d'11,5 milions d'euros, 11 milions i mig d'euros. Alcanar reclamarà ajudes a la resta d'administracions, les supramunicipals, així com equips d'arquitectes i enginyers. El cas és posar-nos a basar l'obra, i possiblement el Alcanar, no sé si serà el primer municipi que es posa abans a l'obra davant de tot això. Les gissons de la Dana, Alcanar, i tot el que hem vist, tot el litoral mediterrani, sobretot i especialment a València, dona oportunitats per la millora i evitar conseqüències de cara als pròxims anys. Tots hem vist les conseqüències que patirem durant anys a València davant de tot això, no? S'ha creat l'estudi de solucions arquitectòniques urbanístiques per limitar els efectes dels aiguats a Alcanar. Sergi Tor, bon migdia, benvingut.
Hola, bon migdia, José Miguel.
Clar, estem en un context de canvi climàtic, de pujada a nivell de mar, de danes, episodis més de meteorològic més extrems i violents. La idea és revisar doncs aquesta forma de construir que necessitarà ajuts públics per millorar la seguretat urbanística, no?
Sí, ajuts públics, perquè clar, l'Ajuntament d'Alcanar té els fons que té, el pressupost que té, 11,5 milions d'euros, i haurà de demanar tant a la Diputació de Tarragona com també al Govern de la Generalitat, com també al Govern Central, perquè a més hi ha una munió d'administracions que tenen les competències doncs, amb la llei de costes, que hi hagi doncs, aquesta col·laboració. Clar, Alcanar veu que hores d'ara se pot fer aquest revisionisme tant a la comunitat valenciana a causa de la tràgica dana de finals d'octubre, i també se vol incorporar perquè al Canà hi ha hagut molts problemes en els últims anys, com tu acabes d'enumerar. Sí. Què s'està fent hores d'ara doncs, a la costa i al litoral de Catalunya? Ara parlem d'Alcanar. Primer, fa tot just un any, al desembre del 2023, el Departament de Territori va aprovar l'aprovació del Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls No Sostenibles al litoral des de Malgrat de Mar fins a Alcanar. És a dir, des del Maresme fins, en aquest cas, el Montsià. El pla director analitza doncs, el planejament que hi ha a 41 municipis situats en aquest tram de la costa, menys l'àrea metropolitana de Barcelona, identifica doncs, on es podria construir i sota els criteris de sostenibilitat. A causa d'aquesta revisió es va impedir la construcció de 43.009 pisos en aquest tram de costa, que era el 41% dels possibles. Reitero, aquests 43.000 nous habitatges anaven des de Malgrat de Mar fins a Alcanar. Però ara parlem d'Alcanar, dels problemes que hi ha, doncs, amb aquesta localitat del Montsià. Primeres mesures. Doncs, per exemple, a les cases d'Alcanar, la plaça del Barranc, primer indret a desaparèixer, en aquesta casa, amb un acord d'Ajuntament amb la Diputació de Tarragona. També hi ha la construcció d'un canal artificial per desviar part de l'aigua del Barranc de Llop, paral·lel a la carretera nacional 340, que impacta els càmpings del Fax i la urbanització de l'Estona. I també la creació de 4 bases de laminació amb un pressupost global de 5 milions d'euros. Hores d'ara, Alcanar, les pluges torrents clar, multiplica el risc de desbordament de 3 barrancs parcialment urbanitzats que creuen el Canà i el nucli de les cases. L'aigua baixa de la serra del Montsià i hi ha, José Miguel, 700 metres de desnivell durant 5 quilòmetres.
Carai.
Per tant, això provoca doncs, una riuada potencialment
sí,
destructiva.
Sí. Doncs, mira, si et sembla, parlarem amb el senyor Roger Sauquet, que és un dels membres que ha fet aquest estudi al Canà. Ell és professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya. Roger, bon dia, benvingut.
Bon dia, benvinguts.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Roger. Bé, estem parlant de que sí, bàsicament s'ha d'adaptar, però, ostres, com fem això? Perquè és una feinaza.
Sí, la veritat és que cada episodi és diferent i cada lloc és diferent. Per tant, nosaltres parlem de trajes a mida. O sigui, no hi ha fórmules màgiques que ho resolguin tot, sinó que s'ha d'avaluar cas per cas quin és el dany que ocorre amb l'episodi climàtic concret, no?, de cada zona, el que afecta cada zona, i a partir d'aquí doncs, actuar amb detall i afinant molt bé els costos, com bé deies abans, no?
Sí, perquè bàsicament de tot això el que estem parlant més és de diners, bàsicament, no?
Sí, aviam, nosaltres tenim, en el cas del canal vam avaluar amb una beca que vam tenir de la Fundació BBVA, una beca Leonardo, vam agafar diversos casos d'estudi, de danes i també algun foc forestal que havien afectat zones urbanes. Llavors el que ens vam adonar és que totes les inversions que es fan després d'una zona de que es declara una zona catastròfica hi ha les ajudes i les privades que venen pel Consorcio de Seguros, no? Llavors, tot aquest, el Canà, per exemple, en l'episodi del 21, nosaltres tenim estimats que es van invertir en el territori uns 17 milions d'euros, no? Llavors la pregunta era, aquests milions d'euros, aquests euros que venen per superar una zona catastròfica, ben invertits, igual poden evitar que en el futur aquesta catàstrofe es repeteixi amb el mateix dany. Evidentment, el clima farà el que hagi de fer, no? Però l'important és que nosaltres ens adaptem i que, per tant, cada vegada els danys siguin menors, no?
D'acord, estem parlant de en el cas del Canà, de construir, reurbanitzar i renaturalitzar espais públics i privats.
Sí,
llavors aquí possiblement ja... és una feina difícil, molt difícil,
sí.
No?
No, aviam, tot el que requereix espai públic en certa manera triga més o menys i una inversió més gran o més baixa o més petita, podríem dir, però en general són coses que poden entrar en una agenda i per exemple en allà es trobaven que la canalització de l'últim tram d'un barranc doncs els generava molts problemes. Llavors, el que van fer és, o el que han plantejat, encara no està executat, és realment obrir aquest últim tram perquè en els últims metres, abans d'arribar al mar, l'aigua, si ha de pujar de nivell, pugui pujar lliurement. No? Ens trobem sovint que aquestes canalitzacions a l'arribar al mar, com que els passejos marítims estan molt arran del mar, aquestes sortides del mar són molt, molt baixes, tenen una alçada molt... i d'allà doncs, es queden sovint obturades, doncs, com s'ha vist a València, per cotxes o de vegades per vegetació. No? Llavors el que ells han plantejat és aquesta obertura, no?, de l'últim tram, que en certa manera també tenia doncs una sèrie de característiques arquitectòniques que feia que encara es pogués obturar més. No? I en altres situacions es plantegen doncs, mesures paisatgístiques, com per exemple que els parcs que es situen a prop d'aquestes barrancades actuïn com a zones inundables. És un parc que tu pots anar a passejar el gos, com aquell qui diu, o a jugar amb la canalla, però que en el moment de la inundació juga a favor de la inundació fent que hi hagi un gran espai per l'aigua, que almenys rebaixa mínimament o amb uns centímetres a tot el que és la inundació aigües avall. No? I són mesures... que no són, no n'hi ha una de bona, sinó que és la suma de totes elles. Clar. Que fan que en el conjunt es pugui adaptar una zona urbana a aquests embats climàtics. No?
I això, posar en marxa plans com aquests, de què depèn? Depèn d'un ajuntament? Depèn de la Generalitat, de la Diputació, del Govern Central? Perquè aquí... suposo que el ball d'administracions seria la part més... complicada, no sé si estic...
Exacte. Tenim, per exemple, en zones marítimes tenim la confluència de diverses administracions. Hi ha costes de l'Estat, òbviament, després hi ha també, en segons quins moments, els ajuntaments, òbviament, també, després, en segons quins moments, tens carreteres, perquè a vegades, o fins i tot trens, no?, com és el cas del Maresme. Llavors, aquí és una confluència d'administracions que han de jugar totes a favor. No? Per això, el canal que s'ha creat és com una taula tècnica que el que busca és assentar en una mateixa taula enginyers, arquitectes, geògrafs, persones que són especialistes una mica en aquest tipus de situacions i alhora representants de les diferents administracions, no? Doncs per intentar trobar un cert consens en quines són les mesures més, més
adequades,
favorables. Sí, adequades, sí. I el que és un gran aprenentatge és que també arquitectes, enginyers i estem treballant és en tota la qüestió de les, el que se'n diu solucions basades en la naturalesa, no? De vegades la pròpia naturalesa, el propi metabolisme dels espais naturals ens expliquen com podem adaptar-nos a un d'aquests episodis, no? El que sí que està clar és que de vegades hem ocupat aquestes lleres i llavors s'ha d'actuar amb una mica més de contundència, no? Per exemple, al Canà hi ha una sèrie de cases que sovint generen un tap per un d'aquests barrancs i potser allà la solució és més dràstica, no? Però nosaltres el que estem veient també és que a part de quan l'aigua baixa molt a prop dels rius, en general l'edificació també és un refugi. Per tant, una idea salomònica de dir, no, és que hem de treure totes les àrees urbanes, depèn, s'ha de veure cas a cas, no? Perquè de vegades l'edificació ha permès que la gent s'enfili a la primera planta i pugui arribar a salvar-se d'una inundació. Per tant, aquí hem d'avaluar molt bé quina és l'edificació que realment està massa a prop de les lleres i, per tant, és potencialment perillosa i quina és, en canvi, les zones que es poden actuar amb altres tipus de mitjans o d'artificis, fins i tot, no? Es pot fins i tot treballar amb l'espai públic, amb un espai públic inundable o que dreni millor. Però, repeteixo, cada episodi ens està ensenyant coses noves i, per tant, també aquí cal discutir les solucions, no?
D'acord. Doncs, senyor Roger Sauquet, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i haver comentat amb nosaltres aquest estudi d'Alcanar.
Molt bé, gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Sóc un plaer, moltes gràcies. Bé, el cas és que se sap el que s'ha de fer, sabem el que s'ha de fer, ara qui li posa el cascabel al gato i com, perquè això anirà en funció de quin color estigui en aquell moment en aquella determinada administració. La col·laboració, la disponibilitat de diners per fer el que s'hagi de fer, el temps d'obra... Ara... quan parlem d'economia, però quan parlem, per exemple, de vides, quan costa una vida? Si ho mires en aquest tipus de termes, està claríssim que demà mateix haurien de començar obres. Però ja sabem que les coses no van així. Les coses no van així. Bé, veurem on ens porta tots aquests canvis. Va, que de seguida demanarem menjar, parlarem amb la Conca i després actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
¿Quieres ser mejor persona?
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora y se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Zimbabue, Gokwe. El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Encara queda per Nadal, eh? És veritat, eh? Calma, que avui és dia 19 i encara ens queda pel Nadal. Però, encara que ens quedi pel Nadal, hem de començar a pensar ja què farem, perquè ja sabeu que és època de sopars i menjars familiars, i, clar, tens dues opcions, o millor, tres. Anar a un restaurant, bé, cuinar tu a casa, bé, cacau, o encarregar el menjar. Encarregar el menjar i que te'l portin a casa o anar tu a buscar-lo, bàsicament. Així que jo ho tinc clar. No penso anar a un restaurant en principi, perquè a casa meva quan em toca convidar i em deixaré un pastifal. Cuinar a casa i liar-me per tanta gent, pues, vull estar amb la meva família, no vull estar cuinant a casa, així que l'encarregaré. I tinc un lloc ideal per fer-ho, tot això. La Conca, al Mercat de Galbany, la Conca 1932, i tinc l'Alvira. Alvira, com estàs? Bon dia!
Bon dia, bon dia. Esperant que encenguin les llums.
Bueno, ens queden dos dies.
Que maco de Nadal, eh?
A mi m'agrada molt. Hi ha gent que és una mica grinch en això, però a mi m'agrada molt. Escolta'm...
No, a mi m'agrada molt.
Elvira, que et truco perquè vull encarregar-te... vull encarregar la Conca el menjar de Nadal. Què fem? Què tenim? Quina carta tenim pel Nadal? Suposo que sopa de galets i tot això...
Sí, ja. Sí. Mira, a mi m'ha fet gràcia perquè jo t'estava escoltant i pensava... un dels nostres plats més venuts és el caldo de Nadal.
Sí.
I penses, bueno, total, és que fer un caldo no té cap misteri. Bueno, potser fer un caldo d'aquest que... per consumir a diari normal no té cap misteri, però és que el caldo de Nadal és que té molta tela marinera, eh?
Sí, sí, són hores, eh?
Prenc, són hores.
Són hores, eh? Són moltes hores,
Jo comprenc, sí. I jo comprenc que hi hagi molta gent que prefereixi comprar-lo fet. Perquè, a part de que són moltes hores, embrutes moltes coses... Després s'ha de netejar tot.
Sí, no, clar, és el que...
Vale.
És que això, si ho aplico als canelons, tres quarts del mateix, eh? La feinada que dona fer canelons és de fer la carn...
La feinada...
Clar.
Sí. I allò que dius, i després s'ho mengen amb un no res.
És que la gent no menja per venir a menjar a casa i que... Això és veritat, això és veritat. Llavors, de què puc escollir de Nadal? Suposo plats tradicionals, vale, que teniu.
Mira, jo t'explicaré una mica això del caldo. El caldo, nosaltres fem un caldo que li posem pues, l'orella, totes les verduretes, els cigrons... bueno, fem un caldo molt complet de Nadal, a l'ors de pernil... Bueno. Llavors, la pasta que utilitzem per Nadal són els galets, que el resta de l'any posem pistó, i li posem unes mandonguilletes petitones.
Uh-huh.
Llavors, hi ha qui diu, mira, és que jo sóc molt tradicional, i jo vull el caldo, i després vull menjar-me la cardolla.
D'acord,
del caldo.
Sí.
Tot això és la cardolla de segon plat.
Fantàstic, fantàstic. Canelons també tenim?
Canelons també tenim.
Bueno, ja feu habitualment
amb
canelons.
Amb una mica de trufa, que llavors queden molt suaus, és un pelín aromàtic només, però li dona aquell toc festiu.
Escolta'm, el que volia dir-te, per encarregar menjar de cara a aquestes dates, sí. Quan hauríem de començar? Quin seria el moment idoni?
Mira, jo sempre demano als clients que, sisplau, sigui després de la Puríssima.
A partir del dia 8?
Ah, exacte.
D'acord.
A partir del dia 8 ja agafem l'agenda, i ja ens col·loquem allà i vinga. Anar a prendre nota de totes les comandes.
I ja comencem a fer feina, a partir de...
Sí, comencem a fer feina, exactament. Llavors jo ja vaig planificant tot el que tinc que encarregar, els capons que necessitarem, els pollastres de paget, totes les pilotes que hem de fer, bueno, començo a fer doncs, els càlculs de tot el que necessitarem. Normalment és pel dia 23-24, els dos dies forts d'entrega.
Perfecte. Doncs mireu el telèfon de la Conca, el 93... Bueno, 932-091-963. 932-091-963, o a la web ho trobareu també, la conca1932.com, o directament al Mercat de Galbany, que estan allà, i allà podeu anar a encarregar. Elvira, escolta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Cruz, sempre.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Molt bé, ja sabeu, però una nota, per agafar menjar a partir del dia d'avui mateix, des d'ahir, dia 8, fins a ja a Nadal. Ja, a partir d'ara ja podeu carregar aquest menjar. Què va dir? De seguida arribem a dos quarts de dues del migdia, d'aquest dilluns dia 9 de desembre, i actualitzarem la informació de serveis. I atenció, perquè la qüestió de la meteo ve amb temperatures baixes, avui, aquesta tarda, hi ha una alerta d'intensitat taronja, intensitat mitja, per neu i gruix de neu a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà i a l'Alta Ribagorçana. A l'Alta Ribagorça, perdona, a l'Alta Ribagorça. Doncs aquí, i pluges, també és de cara ja a dimecres. Pluges, fins i tot, i neu. Vull dir, tenim uns episodis interessants de cara a hivern que sembla que comença a treure el nas aquest final de tardor, principis d'hivern. I després, atenció, perquè parlarem d'un acte inèdit, un acte inèdit promogut per el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona. I és que l'Ajuntament de Barcelona va demanar disculpes pels abusos de l'Escola Barcelona. Quan una administració fa aquest pas, és que alguna cosa es fa bé, perquè és el primer pas per dir us hem fallat com a administració, tant de bo, tot sempre es fes així, us hem fallat, demanem disculpes. Perquè és normal, els polítics s'equivoquen. El que passa amb els polítics que és que, encara que s'equivoquin, mai demanen perdó. No mintió, canvio d'opinió. Arribem a 2:15 i de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Flexicar.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93-490-2629. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
COPE Cataluña y Andorra.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Actualitzem la informació de serveis. Comencem per la meteo i és que de cara a aquesta tarda continua aquesta alerta al Pirineu Occidental, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà i a la Vall d'Aran per intensitat de neu. Una neu molt benvinguda a tot el Pirineu. Una neu doncs, que dona aquesta tret de sortida que les estacions d'esquí, veurem, comencin a obrir. És una alerta que acaba aquesta mateixa tarda i ja demà dimarts la qüestió canviarà molt. D'entrada, a la resta del territori, núvols, sol, núvols, temperatures a la baixa, un estat de la mar perillós i possiblement es pot escapar tot estirar algun plugim aquesta tarda de cara al Maresme, pel Maresme. Per demà dimarts esperem unes boires cap a Ponent, unes boires que se n'han dissipant amb el dia. Baixa l'alerta, de fet no hi haurà cap alerta ni neu, no s'espera neu per demà dimarts. Això sí, núvols, sol i núvols. I algun plugim que possiblement a tot estirar es deixarà veure pel barcelonès. Les temperatures a la baixa. molt a la baixa, molt per sota del que tocaria per l'època. Això ho diuen els models del Meteocat, i sembla que aquestes temperatures fredes i baixes les tindrem durant pràcticament tota la setmana. De fet, les previsions estan posades en dimecres. El dimecres sí que s'espera que arribi vent de llevant, i això què significa? Significa pluja. I de cara a dimecres esperem pluja i neu a moltes comarques de Catalunya, sobretot de cara al Pirineu. Està per veure de quina intensitat seran, ja veurem, i si pot nevar a cotes baixes. Seria possible. Ara veurem, perquè ja sabeu que això del temps, en qüestió de 48 hores, canvia i molt. És a dir, que el focus està posat en el dimecres, en aquest cas, en qüestions de meteo. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, bon migdia. Doncs, a veure, de moment pel que fa a mobilitat, és a dir, el volum de trànsit ho tenim força bé, no hi ha massa complicacions, alguns punts amb una mica més de trànsit, especialment les dues rondes, òbviament, sobretot la litoral, o també el tram de Montcada i Reixac de la C-58 tocant a Ripollet en Sant-Rassa. Pel que fa a les incidències derivades d'aquestes últimes nevades, recordar que es manté la C-28 tancat al port de la Bonaigua per risc de llaus, i que la resta de punts, la resta de vies, hi ha alguna afectació més. Per exemple, tenim dues vies locals també tallades per la neu, la BB-4024 per accedir al Coll de Pal i la BB-4031 per accedir al Coll de la Creueta. D'altra banda, s'ha de portar cadenes també en un tram de la C-28 a Alt Àneu, a la Nacional 541 a Bossòst i també a la C-542B per accedir al Pla de Beret i a la L-501 a la Vall de Boí. El que sí que serà és que de moment ja no hi ha afectacions pel vent, en principi ja no està bufant aquest vent fort, i per tant, en aquest cas, pel que fa a la xarxa viària, si més no, ja no hi ha afectacions en aquest sentit.
Eduard, que tinguis un bon dia, cuida't.
Que vagi molt bé, bon dia.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, benvingut, com estàs?
José Miguel Cruz, què tal? Ben trobat, bon dia.
Bé, no acaba una cosa, ja comença una altra.
No, això no s'atura, no té aturat.
No para, ja estem al sorteig de Copa pel Barça, Lliga per l'Espanyol, prèvia de Champions pel Girona... Estoy estressando, eh?
Doncs estressis una mica més.
És que jo ja no sé ni en quin partit. Estic mirant un partit, ja no sé si és Lliga, si és Copa del Rei, si és Champions, jo no tinc...
No, i una barreja... És que el dia de la cavalcada...
Sí.
El cap de setmana de la cavalcada...
El dia 5 de gener...
Hi haurà futbol. Hi haurà Copa del Rei. Si no posi aquesta cara, escolti, miri... Jo no he hecho el calendario, eh? No maten al mensajero, mira, no disparen al pianista.
A mi m'agrada el futbol, m'entretén l'esport.
Massa futbol.
Però crec que...
Massa futbol.
Tant no és massa bo futbol per ningú, eh?
Massa futbol. Doncs miri, ja està, s'està realitzant encara, s'està portant a terme el sorteig d'aquests setzents de final de la Copa del Rei.
Sí.
On el Barça ha quedat emparellat amb el Barbastro.
Ah, mira.
Sí, un altre cop al Barbastro, perquè ja es van enfrontar a l'anterior edició de la Copa del Rei. Recordem, eliminatòria partit únic al camp del Barbastro. L'any passat, la temporada passada, va ser una eliminatòria discutida. Van quedar 2-3 a favor del Barça, però al Barça li va costar i va suar al camp del Barbastro. O sigui que Barbastro avui haurà de ser parada obligatòria a l'edició d'avui d'Esports Copé per parlar de l'actualitat del Barça.
S'han vist aquelles imatges que posen quan toquen aquests equips petits i li toquen bèsties com el Barça, que, o el Madrid, o l'Atlético, que es tornen bojos.
Bueno,
home, és un partit molt xulo per ells, suposo.
Per ells és un partit molt xulo. Clar, per ells és el regal dels Reis d'Orient, que parin per aquelles contrades Lewandowski, Dani Olmo, Lamine Yamal... Bueno, en principi hauria de fer rotacions Hansi Flick, però ja veurem. I hauríem de veure Chesney a la porteria del Barça, si és que roten
home,
el porter. Home, s'han recordat d'aquest porter polonès.
Ostres,
que ha fitxat pel Barça? Doncs,
és veritat.
Teòricament,
però
Chesney...
Però no? Encara està, no?
Wojciech Chesney, que està en nòmina del Futbol Club Barcelona...
No ha marxat, no? Continua.
No ha marxat.
Ah, molt bé.
Continua i ja veurem si té marge de fumar-se molts pitis o no en l'expedició del Barça a Barbastro. Doncs això, aturada obligatòria, Barbastro avui, parada obligatòria per parlar de l'actualitat d'un Barça que, recordem, pel que fa a la Lliga, ve d'empatar a dos al camp del Betis amb aquest regust d'un altre cop d'incògnita al voltant de Hansi Flick, perquè, clar, aquest Barça no és el Barça de començaments de temporada. Home, és un Barça líder, sí, però no és el Barça de començaments de temporada. Per cert, l'anècdota d'aquest sorteig de Copa, el Madrid ha quedat emparellat amb un equip del Deportivo Minera,
sí.
I ha estat curiós perquè en aquestes imatges que fa en la transmissió de la web de la federació d'aquest sorteig, doncs clar, els jugadors del Minera estaven saltant d'alegria perquè els havia tocat al Madrid, i hi havia dos nens per allà al Salón de Actos del Deportivo Minera amb la samarreta de Bellingham. Clar, vull dir, empezamos bien, no? La eliminatòria. A més, samarretes no oficials, eh? Samarretes no d'aquelles oficials, pirates.
A sobre.
Pirates totals,
a sobre.
Però amb el 5 de Bellingham a l'esquena.
Bueno, o sigui, els nanos estaran contents perquè el Madrid va al seu camp, clar, a casa seva, molt bé.
Aquests dos seguidors de Bellingham... Bueno, tornem a lo mateix, anem a veure quantes rotacions fa Carlo Ancelotti en aquesta eliminatòria de Copa. Marbella, Atlético de Madrid, etc, etc. Bueno, en resum, que la Copa és protagonista amb aquest emparellament Barbastro-Barça i amb aquesta incògnita, amb aquest regust no del tot agradable que deixa el Barça en el seu 2-2 al camp del Betis. Parla espanyol.
Mala sort, Al darrer minut, aquest empat. Bueno,
sí.
Pot passar.
Pot passar.
Fútbol es fútbol.
Fútbol es fútbol, però clar, aquest Barça no és el de començament de Lliga, que ho guanyava tot i passava com una picuradora allà on...
Home, perquè és primer que és normal, tots els equips tenen pàjares i també els altres també juguen, vull dir, estudien com ho fa el Barça per intentar una tàctica per contrarrestar tot
aquesta
això.
Aquesta és una altra, si em surts a fer el fora de joc, doncs ja me les apanyaré per mirar de trencar-te el fora de joc.
Correcte.
Clar? Bueno, això és una cosa que han de treballar Flick i els seus assistents. Lliga per l'Espanyol, aquesta nit a les 9, per tancar la jornada del cap de setmana, Getafe-Espanyol, al Coliseum. No cal recordar que és un partit important per un Espanyol en zona de descens, no cal recordar que Cumbula és baixa per acumulació de targetes, no cal recordar que hi ha tiempo de juego per aplicacions i dispositius, i per COPE 783 de l'ona mitjana, tiempo d'Espanyol amb el Javier de Haro, en una prèvia que ens porta sobretot al... descontent de Manolo González amb els suplents, amb els no habituals a l'alineació del Espanyol. I a Girona què? Prèvia de Champions, perquè demà hi ha Champions. Demà hi ha Champions i tenim un Girona-Liverpool on el Girona juga bona part del seu ser o no ser a la Lliga de Campions. Sabrem què s'explica el tècnic del Girona després de quedar eliminats en Copa davant del Logroñés i perdre en Lliga davant del Madrid 0-3, o sigui que aquest Tourmalet no se li està donant bé al Girona, que apura les seves opcions d'entrar dintre del top 24 que permetria la supervivència a la Champions. Per cert, nota destacada.
Què?
Queden entrades per aquest partit. Sí, és difícil d'explicar, però queden entrades per aquest partit Girona-Liverpool de Lliga de Campions.
Home, però veure el Liverpool a Montilivi és...
possiblement
és
estem
un carmelet,
parlant, Possiblement estem parlant de l'equip més en forma mateix de tot el panorama europeu. El Liverpool, que li va guanyar al Madrid, home, no diré fàcil, però si direm tranquil·lament...
Sí, no va patir gaire.
No va patir gaire davant del Madrid i està líder a la Premier, o sigui que per davant, molt per davant del City de Guardiola. De la resta, focus en l'Espanyol a la Lliga Femenina, que està amb solidesa en el seu retorn a la màxima categoria del futbol femení espanyol. En bàsquet, l'únic català que va guanyar el Barça ho va fer a casa davant de l'UCAM de Múrcia. I en poliesportiu, doncs, destaca un nom del panorama de l'atletisme català, Metxal, que va aportar el seu granet de sorra en la medalla d'or que la selecció espanyola ha assolit en aquest europeu de cross disputat aquest darrer cap de setmana a Antàlia, Turquia.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Ja sabeu que quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlem d'aquest acte inèdit d'administracions públiques. Parlarem amb el senyor David Bondia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, i en parlarem aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
¿Quieres ser mejor persona?
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora y se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Zimbabue, Gokwe. El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Les administracions fallen perquè fallen, elles mai ho admeten, els hi costa molt, ja ho sabeu, que una administració digui m'he equivocat és pràcticament un can al vent, vull dir, no acostuma a passar. Quan passa, és una d'aquelles coses que dius... Oh. Bé, i aquesta és una d'aquestes qüestions, i és un acte que ha estat impulsat per la Sindicatura de Greuges de la ciutat de Barcelona. De fet, l'Ajuntament de Barcelona ha demanat disculpes a les persones que van patir violències sexuals a l'Escola Barcelona en un acte organitzat per aquesta organització, per la Sindicatura de Greuges de la ciutat de Barcelona. I en parlem d'aquest acte, i en parlem amb el David Bondia, que és síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Bé, explica'ns una mica com es va organitzar tot això, des de quin moment doncs, es posa en marxa tot aquest acte.
Sí, nosaltres portem 3 anys treballant amb això, però el que hem de veure és que va ser un acte pioner que es va fer el 20 de novembre, en el que estava present l'alcalde de Barcelona, que estava present també representants del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, representants del Futbol Club Barcelona i també representants de l'equip directiu de l'escola on van passar els fets. I això ho posem en context. El que va passar és que en els anys 80, 90, 2000, a una escola pública de Barcelona, l'Escola Barcelona, es van produir una sèrie d'abusos, de vexacions, d'agressions sexuals cap a alumnes. Què va passar? Que passats els anys, la gent no denuncia quan vol, sinó quan pot. Normalment és quan estan a la vintena, quarantena d'edat. Van fer una denúncia d'aquests fets que van passar i que era sistemàtic que passava en aquesta escola. Ho van presentar als jutjats i els jutjats li va dir que havia prescrit. Llavors nosaltres, l'endemà que el jutjat va dir que havíem prescrit, vam obrir una actuació d'ofici i junt amb aquesta actuació d'ofici ens van entrar denúncies d'aquests nens, nenes, que ara ja són adults, explicant el que havia passat. I sobretot el que explicaven era la manca de recolzament institucional. És a dir, havien denunciat aquests fets a la direcció de l'escola i la direcció de l'escola no els hi va fer cas. Va silenciar aquests fets i en alguns casos fins i tot el que va arribar a fer és a que aquests nens i nenes d'aquella època amb els pares demanessin disculpes a l'agressor. L'agressor era portava l'educació física de l'escola, però era una persona que tenia reconegut prestigi dintre del Futbol Club Barcelona, per això també va comparèixer al Futbol Club Barcelona. I el que vam veure és que aquí hi havia un silenci còmplice. No, nosaltres no podem entrar amb el que va fer l'agressor, però sí com va haver una manca de resposta institucional. I per això tu deies, un acte de dignitat, sí, és un acte de dignitat, és més que res un acte de recuperar la dignitat de les institucional, que en el seu moment les institucions no van fer res per investigar el que havia passat, i el que sí que vam fer és silenciar-ho. Nosaltres vam fer una resolució en la que dèiem que aquí hi havia una responsabilitat institucional i que s'havia de crear una comissió de... no es podien deixar desemparats amb aquests... eren 60 nens i nenes, que ara ja són adults, com he dit abans, que s'havia de crear una comissió de reparació. En el seu moment, l'Ajuntament de Barcelona no la crea i va ser en el març del 2023 que la Sindicatura de Greuges de Barcelona va decidir crear aquesta comissió de reparació per escoltar, escolta activa. Volien ser escoltades aquestes persones. Vam crear aquesta comissió de reparació, vam fer un informe de la comissió de reparació i tots els que van comparèixer el que volien era bàsicament que s'assumissin responsabilitats institucionals. I va ser per això que vam fer aquest acte el 20 de novembre, en què hi havia una assumpció de responsabilitats institucionals.
Clar, quan parlem d'aquests fets, estem parlant d'uns fets molt, molt delicats i almenys és un acte de reparació, no?
És el que tu dius, reparació. La via de la justícia penal s'ha tancat, però hi ha una altra justícia, que és la justícia restaurativa, i va ser molt, molt emotiu a l'acte, molt emotiu en el sentit de que les institucions van mirar els ulls amb aquestes persones i els hi van demanar perdó. Nosaltres havíem dissenyat, vam participar i els vam fer copartíceps en el disseny de l'acte, el que els hi vam dir, mira, si no voleu que es visibilitzi que esteu vosaltres allí, fem un acte, es va fer el Saló de Cent, barrejats entre totes les persones que assisteixin, van dir, no, nosaltres volem el nostre espai i que quan les institucions parlin ens mirin els ulls. I ells i elles van tenir també el seu espai de participació. No és tant el que va passar, sinó quines conseqüències ha tingut el que va passar quan tenien 8, 9, 10 anys. I sobretot això, i vaig veure gent que després ens va venir a dir que s'havia tancat un cicle per elles, que era un acte important. Nosaltres creiem que no s'ha tancat, perquè ara el que sí que els hem ofert de fer un acompanyament grupal, si el necessiten, amb gent que en sàpiguen, ja amb terapeutes que en sàpiguen, però sobretot sí que comença una cosa nova, comença el trencar el silenci institucional. I per això nosaltres el que li demanem a l'Ajuntament és, nosaltres com a comissió de reparació ja hem fet el que havíem de fer, perquè era per l'Escola Barcelona, però començaran a sortir més casos, perquè aquest era un silenci que s'estava produint no només a l'institució, sinó a la societat, bueno, doncs que això, que creï una comissió de reparació pels casos que puguin acabar sortint.
D'acord. Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta'm, moltes gràcies per la xerrada, les explicacions, que tinguis un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bé, i de seguida en parlarem, tindrem aquí a l'àrea jurídica global, els companys d'àrea jurídica global, per fer el consultori sobre legalitats. Recordeu el WhatsApp de veu, 699-13-09. De seguida parlem amb ells, aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Tienes desgaste? Hinchazón, inflamación, rigidez, problemas de movilidad en las articulaciones como en la rodilla, cadera, espalda, tobillos o brazos.
Artioseo de Clinitec, con registro sanitario, es tu solución. Es un protector y regenerador para el cartílago que repara, protege, fortalece y regenera las articulaciones.
Tomando solo 2 cápsulas al día antes de dormir, regenerarás todas las articulaciones, cartílago, músculos y huesos. Recuperarás la movilidad y flexibilidad.
Artioseo, un bote de 60 cápsulas de Laboratorios Clinitec, a base de extractos naturales, realiza una remineralización ósea, revitamina los músculos, regenera los cartílagos. Es apto para todos, incluidos veganos, celíacos y deportistas, y todas las edades. 6, 50, 51, 52, 53. Oferta con la rodillera compresiva con banda elástica para ligamentos, músculos y rótula de alto rendimiento, gratis con Artioseo. Llama ya al 6, 50, 51, 52, 53, sin gastos de envío y económico. 6, 50, 51, 52, 53.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con
largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem a parlar de situacions, com sempre, situacions legals, situacions que et poden ajudar, situacions que igual t'estan angoixant i tenen una solució. La pregunta quan passen aquestes coses sempre és la mateixa. A qui vas? Doncs mira, Àrea Jurídica Global tenen un ampli ventall de tecles a tocar, diferents camps on, que segurament et poden ajudar. I nosaltres tenim un telèfon on pots deixar la vostra pregunta, que és el 699-1309. És el nostre telèfon de WhatsApp per enviar el vostre WhatsApp web, WhatsApp de veu, preferiblement, 699-1309. I parlem amb Àrea Jurídica Global, parlem amb l'Ariadna López, abogada Spain, si busqueu en xarxes socials, abogada Spain, i a més directora d'Àrea Jurídica Global. Ariadna, bienvenida.
Muchas gracias, aquí estamos.
¿En redes sociales? ¿Cuál es redes sociales? ¿TikTok, por ejemplo?
Estoy en TikTok, estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, estoy en todos lados.
Mira, como Área Jurídica, multidisciplinar.
Eso es. ¿Sabes qué? Me ha hecho mucha gracia la intro, porque nuestro lema, ¿no?, nuestro eslogan, es el talento de tener siempre una solución.
Sí, señor. Sí, señor. Y ahí está Área Jurídica Global. ¿Vamos a escuchar la consulta de hoy?
Venga, va. Venga. A ver a quién podemos ayudar.
Buenas tardes, abogados. Mirad, yo trabajo en la sanidad. Tengo varios contratos y a final de mes cobro más de 3.000 euros. Pero bueno, sin embargo, pues pago coche, alquiler, tengo dos tarjetas de crédito y no llego a fin de mes. Es que no llego. Entonces me da muchísima vergüenza pedirles a mis padres dinero porque, bueno, pues gano más que ellos, pero es que no llego. De alquiler pago más de 700 euros. Entonces entiendo que como tengo mucho sueldo, no me puedo acoger a la cancelación de deudas. ¿Es así?
Primero, es verdad que es un sueldo alto.
Es pasta,
3.000 euros al mes es pasta. Y no llegar a fin de mes, esto puede pasar.
Claro que puede pasar. A veces nos pensamos que cuando alguien tiene un ingreso alto, lo tiene todo solucionado. Y al final no llegar a final de mes va en función de tus gastos, no claro, tanto de tus ingresos.
¿Y puede acogerse una persona como esta chica que nos explicaba a la ley de segunda oportunidad?
Podría. Tendría que sentarme con ella, ¿no?, hacerle cuatro preguntas, ver si cumple bien los requisitos. Pero el hecho de cobrar 3.000 euros no hace que no se pueda acoger. Es decir, hay soluciones y quizás la ley de segunda oportunidad es una solución para ella.
En este caso, ¿qué sería? ¿Cómo iría la cuestión? ¿Va en función de las deudas? Que
claro, yo lo que tengo que hacer como abogada es demostrarle al juez que esta persona no llega a final de mes. Si es verdad lo que nos está contando, que es obviamente pobrecita, ¿no?, se le notaba, pues claro que la podríamos ayudar. Podríamos cancelarle, por ejemplo, las tarjetas de crédito y los préstamos que pueda tener para que pueda pagar el alquiler bien, que pueda pagar el préstamo del coche bien, de una manera desahogada, y así que pueda llegar a final de mes. Lo que no puede ser es que las generaciones previas a la mía, ¿no?, que es gente pues muy ahorradora, que ha tenido siempre una idea de ir guardando.
Sí, de colchoncico, un colchoncico de dinero por si pasa algo.
Exacto, una cultura diferente a la nuestra, ¿no?
Sí.
Sea quien acarree todo, o sea, que lleve todo el peso de toda la familia.
Yo tengo una duda, por ejemplo, si alguien tiene cobras dinero, 3.000 euros ya es un dinero a fin de mes, ¿qué cosas o qué deudas pueden considerarse un lujo? ¿Hay cosas que se consideran un lujo o necesarias? No sé si me explico.
Sí, lujo en cuanto a la
ley. Por ejemplo, un coche puede considerarse un lujo.
Depende. Por ejemplo, tienes un crío pequeño que lo tienes que llevar al cole, no es un lujo, es una necesidad. ¿Vives en el pueblo de al lado o en una zona de polígonos industriales y necesitas el coche para desplazarte? Es una necesidad. ¿Eres comercial y viajas mucho porque es parte de tu trabajo? Es una necesidad. ¿Eres autónomo? Obviamente es necesidad. Claro, tienes tres coches, no tienes hijos y es por capricho, entonces pues quizás
Va en función de las necesidades del trabajo que está haciendo esa persona, ¿no?
Exactamente.
De su día a día en este caso.
Sí.
Y a esta chica en principio llama y ¿por dónde empezaríais a echarle una mano? ¿Cuándo pasan este tipo de cosas?
Normalmente hacemos preguntas para ver si se cumplen los requisitos de la cancelación de deudas. Insisto, que cobrar un sueldo alto, incluso hemos tenido clientes que tenían nóminas de 5.000, 7.000 euros.
¿Qué dices?
Sí, sí, no pasa nada. Si realmente no llegas a final de mes, también tienes derecho a cancelar tus deudas. O sea, no es excluyente, eso para empezar. Pero luego tendríamos que mirar si tiene antecedentes penales. O sea, algo muy importante que nos condiciona. Tenemos que mirar dónde está empadronada. Que realmente estos gastos se puedan demostrar, ¿no? No me vale con que me digas que pago 2.000 euros de alquiler y por eso no llego. Bueno, pues quizás te puedes mover de ciudad, ¿no? Mm. Pero si en esta ciudad, que es donde vive ella, realmente con su sueldo se puede permitir 700 euros, todo está muy caro, como sabemos, pues no es un lujo.
¿Hay una diferencia, Ariadna, que sea una hipoteca o un alquiler?
No.
Porque, por ejemplo, un alquiler puede ser una casa... Bueno, iba a decir más barata, pero depende de la zona que estés, no la vas a encontrar. Pero suponiendo que la encuentres, ¿no? Que te digan, bueno, pues vaya usted a un alquiler más barato. La hipoteca no, porque la hipoteca ya estás ahí amarrado. Entonces, ¿hay una diferencia? ¿No hay una diferencia?
En cuanto al procedimiento, si tú tienes una casa, salvamos prácticamente todas las casas, aunque entres en ley de segunda oportunidad y canceles tus deudas, tú mantienes tu vivienda. La única diferencia, que sí que es verdad, es en cuanto a tiempos. Si tú tienes una vivienda, tardaré un poquito más, pero nada, semanas, a veces un mes, en cancelarte las deudas que a una persona que no tenga casa. Porque al final tienes activos, tengo que demostrarle al juez, ¿no?, que es tu casa, que está al corriente de pago, y, bueno, etcétera, etcétera, para que la puedas salvar. Pero salvamos la casa igual, sea de alquiler o sea de propiedad.
Pues si os podéis sentir identificados con el ejemplo que nos comentaba esta chica, ya sabéis, o otros, no tiene que ser necesariamente. Hay cosas que igual no coinciden, pero podéis consultarle a Área Jurídica Global, a todo su equipo multidisciplinar, que te lo solucionan o te orientan o te echan una mano seguro. El teléfono 900 90 77 50, 900 90 77 50. También está en la página web, donde encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, todo junto, areajuridicaglobal.com. Ariadna López, abogada de Spain en todas las redes sociales y directora de Área Jurídica Global, una vez más, gracias por resolver las dudas de los oyentes.
Nada, a vosotros. Esperamos el próximo día más dudas de los oyentes para poder resolver. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo muy grande. Ya sabeu, 699-13-01 és el telèfon. Bé, nosaltres estem a punt d'arribar ja a les dues del migdia o de la tarda, com vulgueu. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Que acabi de passar una molt bona tarda i abrigueu-vos.
El día en la radio.
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.